de Bolaños, que el que ve a dir és si hi ha algú que s'ha sentit molest, doncs ja farem aquesta investigació. No, no, és que aquí, en un estat de dret, s'han comès delictes, perquè això es remet a delictes contra les persones i contra el mateix sistema, i em sembla molt preocupant que el govern espanyol faci un enfocament de, bueno, si hi ha damnificats, doncs ja farem una investigació i ja els acontentarem i els tranquil·litzarem, que és la frase aquesta de fons, no? Ja els tranquil·litzarem perquè ja us ho explicarem, però clarament la resposta és absolutament insuficient. I després hi ha una altra cosa de fons. En un estat de dret, l'altre dia ho deia Pablo Allí en el seu videoblog, i jo crec que té molta raó, l'estat de dret està precisament per controlar l'administració, que l'administració no faci il·legalitats. I aquí és on estem, en què sobre la taula tenim un cas en què l'administració ha comès delictes.
Als anys 80, Felipe González va arribar a dir que l'Estat es defensava no només als salons, sinó també a les clavegueres. I crec que en aquesta afirmació està un dels principals problemes del Partit Socialista a l'hora de fer front en aquesta situació. És a dir, que quan t'has de posar a remenar les clavegueres i t'has de posar a netejar les clavegueres, el problema és que quan el teu partit ha contribuït a alimentar-les, no? Perquè al final aquestes clavegueres s'han alimentat tant per part del PP com pel PSOE, doncs tens les mans lligades. No hi ha credibilitat en aquests moments per part del govern espanyol a l'hora de fer neteja en aquest sentit. Estem parlant d'un episodi més d'aquesta pauta que es repeteix en el temps en contra de la dissidència política, en contra del que l'Estat entén com a dissidència política, que són aquells moviments, i abans ho recordava el Xavi, que posen en escac l'estatu quo o, com a mínim, tres premisses, que és el principi d'unitat territorial, el principi d'ordre i autoritat i la protecció del sistema capitalista. Aquesta pauta s'ha anat repetint al llarg de dècades a l'Estat espanyol gràcies també a la creació d'una legalitat excepcional per l'existència d'una organització terrorista, però el problema és que quan l'organització terrorista ha desaparegut, l'excepcionalitat continua vigent. Això entronco amb el que s'està d'alguna manera debatent en aquests dies, i és si aquest espionatge s'ha produït amb autorització judicial o sense autorització judicial. Em sembla igual de greu en els dos casos. Greu si no hi ha hagut una autorització judicial, perquè això suposa una utilització il·legal de les institucions de l'Estat, i no seria la primera vegada que passa. No fa pas masses anys ens vam trobar amb l'operació Catalunya i l'ús espuri de la policia per perseguir no només el moviment independentista, sinó també un partit com Podem. Insisteixo, al final Podem, l'esquerra rupturista, està considerada per part de la concepció de l'Estat com una força política que posa en escac l'estatu quo i aquests tres principis dels quals parlava, però greu també si s'ha produït amb autorització judicial, perquè al final estaríem parlant d'una estratègia de pesca d'arrossegament, no? D'una autorització d'intervenció de comunicacions de forma indiscriminada, no només per part de persones que ostenten una responsabilitat política amb una determinada ideologia, sinó també de persones que no han ostentat cap càrrec, com podria ser la parella del president d'Òmnium, o bé advocats, no?, que havien de defensar uns clients en una causa, es digui l'1 d'octubre o es digui qualsevol causa judicial. També crec que estem posant molt l'accent i el focus en les persones espiades, aquestes 65 persones que probablement ja ens estan dient els investigadors que són més, però no ens n'adonem que també són espiats aquelles persones que es posen en contacte amb aquestes 65 persones que estan acreditats que van ser espiades. Per tant, tots els que estem en aquesta tertúlia, és molt probable, segurament hem parlat al llarg d'aquests anys amb moltes de les persones que consten en aquesta llista, però no només nosaltres. És que també el propi Pedro Sánchez, el 2019 i el 2020, que és quan es produeix aquest clúster el major nombre d'espionatges acreditats, estava negociant govern amb el senyor Pere Aragonès, amb dirigents d'Esquerra Republicana. Per tant, aquestes converses també poden estar emmagatzemades, no sabem amb quina intencionalitat, Bueno, ara algun lloc.
Ni qui les té.
Exacte. De la
després
mateixa...
apareixen personatges com Villarejo, que clar, ja resulta que tenen en algun lloc exacte, un arsenal de cintes. I això...
De la mateixa manera que el 2017, no? A la tardor, van haver-hi dirigents de diferents colors polítics, empresaris, que van intentar doncs, que el president Puigdemont no fes la declaració unilateral d'independència. Aquí van haver-hi unes comunicacions que també podrien ser susceptibles de sortir a la llum. Tot això més enllà, òbviament, de la pròpia esfera íntima de cadascuna de les persones investigades. Però el que volia dir és que si no ho fan, si no es fa per pulcritud democràtica, per un interès egoista, tots els dirigents polítics, també el propi govern espanyol, hauria d'estar preocupadíssim perquè s'arribés al fons d'aquesta qüestió, saber per què s'ha espiat i com, si realment hi ha hagut aquí una ordre des del govern espanyol o si hi ha hagut, diguem-ne, una omissió, no?, de conèixer que això s'estava produint. I és lògic que des del govern de la Generalitat es reclamin responsabilitats, perquè aquí el senyor Bolaños el que vol és una mica allò, la política dels draps bruts es renten a casa. I aquí el que cal són explicacions públiques. Tu no pots deixar aquests advocats que han estat espiats o persones que no ostentaven responsabilitats institucionals sense cap tipus de resposta a aquell dany que han patit. I que no és només el dany que han patit individualment aquestes persones, és que és el dany col·lectiu. Perquè si són espiats, ells, perquè avui són considerats ells dissidents polítics, demà seràs considerat tu dissident polític i t'escoltaran a tu. I això suposa un, en risc el pluralisme polític i la pròpia democràcia.
El 1985 el Felipe González se'n va anar a Xina i devia ser Deng Xiaoping que li va dir un proverbi que al tio li va agradar molt, que era gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones. Clar, això era l'any 85, estàvem a l'època dels GAL.
I evidentment, és la mateixa època de la frase l'altra.
I evidentment per aquella època l'Estat va caçar molts ratolins. Evidentment no compara una cosa amb l'altra, perquè allà va haver-hi morts, allà va haver-hi armes, va haver-hi violència, i això aquí encara no. Però és la idea aquesta de gato blanco o gato negro. És a dir, jo el que he detectat aquests dies és aquest posat cínic de dir, no, home, l'Estat sempre espia. L'Estat sempre espia amenaces. Jo puc estar d'acord amb aquest postulat. Ara, la contrapart és que si et pillen, si t'enganxen, te'n vas cap a casa. Vull dir, una cosa sense l'altra, no. Totes les democràcies occidentals s'ha espiat o s'han comès actes de terrorisme. Recordo el govern Thatcher que va abatre tres terroristes de l'IRA a Gibraltar. Escolta, si t'enganxen, no està molt bé que ho facis, però és una dinàmica habitual als estats, però si t'enganxen te'n vas fora. Llavors, si tu fas un esquema en arbre de qualsevol de les opcions... És a dir, l'Estat espiat, Sánchez no ho sabia. Sánchez fora, perquè no pot ser que el president del govern ignori això. L'Estat espiat, Sánchez ho sabia. Ja no cal parlar-ne. L'Estat no espiat. Però, bueno, llavors què passa? Tenim els serveis secrets espanyols permeten que una entitat, potència, empresa estrangera comenci a espiar la classe política espanyola? Evidentment per omissió i per incompetència, fora. Llavors, davant d'aquest esquema d'arbre que és tan inapel·lable i que no es compleix, perquè, evidentment, el senyor ex dels GAL encara no sabem qui és i encara no ha dimitit, diguéssim, té molt mala peça al taler el govern espanyol. L'única cosa que el sustenta és que és Catalangate, i això és veritat. I a veure, jo fins i tot humanament ho puc pretendre, i ara no pretenc frivolitzar, però... A veure si se manté l'exemple, i no comparo, però si ara descobríssim que a Catalunya que hi ha una trama arbitral contra el Real Madrid, segurament aquí tancaríem molts la tele quan parléssim d'aquesta informació, perquè no ens interessaria aquesta veritat. Doncs estic segur que, com t'han dit a tu, a editors d'informatius, hi ha molta gent que desconnecta, perquè, bueno, els catalans, però escolta, sí, ja s'ho faran.
Però no estic d'acord que el problema el tingui el govern espanyol, eh? O sigui, el govern espanyol té un problema relatiu, perquè realment, si parlem de la possibilitat de que Esquerra deixi de donar suport parlamentari, ja té els pressupostos aprovats, pot encarar perfectament... igual li cau algun decret, però pot encarar perfectament tota la legislatura, el que queda de legislatura. I crec que ells donen una resposta homeopàtica perquè saben també que, doncs, que l'efecte que pot tenir això respecte a les seves posicions és minso. I crec que el problema més aviat el té Esquerra, que és qui ha de decidir què fa amb tots els decrets que s'han d'aprovar a partir d'ara i quin és el seu paper, perquè jo he vist resistències importants per part d'Esquerra quan els hi planteges, bueno, aquest dijous hi ha una votació molt important, que és la del decret de mesures contra per pal·liar els efectes de la guerra d'Ucraïna. Votaran contra Esquerra? Doncs és molt difícil que votin en contra, perquè al final doncs també hi ha una vessant social que Esquerra vol mantenir. Per tant, diguem que per Esquerra, i això és el temor que té gent de l'entorn de Pere Aragonès, la qüestió es pot convertir en un boomerang.
Bueno, és a dir, o avui hi ha una reunió de la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern, per exemple.
Correcte. Mira, ara d'aquí una estona anirem cap allà.
Que sí que és
avui, bueno, la consellera sembla que no hi va, però això no implica que al final això no acabi de funcionar. Per tant, diguem, és veritat que el govern espanyol té un problema, però jo crec que és un problema compartit, com a mínim, també amb Esquerra Republicana, que és el qui, havent sent espiat, doncs té el perill de caure en un paper de pagafantisme i acabar la legislatura igualment, doncs, més o menys donant suport a Pedro Sánchez. Aquesta és la qüestió de fons. Al final, els problemes són compartits i veurem com Esquerra acaba jugant aquest paper, perquè Esquerra està clar que tot aquest cas acaba donant raó a Junts en el moment en què Junts ha plantejat sempre que aquesta negociació no anava enlloc.
Jo crec que el tema Ucraïna, personalment, és una opinió personal, jo crec que va una mica a part, perquè en part l'origen de tot això és la pròpia pressió d'Aragonès que va posar com a condició de la conferència de presidentes de la Palma si s'anava per aquesta via. Per tant, certa paternitat sobre això, Esquerra se la roga, per així dir-ho. Ara, també, a un any de les eleccions, jo no sé si Esquerra es pot permetre gaire més pagar fantisme, diguéssim. Per tant, no m'estranyaria que l'escenari a Madrid es convertís en molt més àrid del que és i que Esquerra comencés... Sí, són decrets, però els decrets a vegades, darrere a la formulació legislativa, per dir-ho així, amaguen moltes polítiques importants. I, en principi, Sánchez li queda un any i mig per davant. Li poden posar les coses difícils. Perquè, a més, vull dir... Tu has dividit Espanya en dos blocs, per així dir-ho, el bloc de la dreta i el bloc de la investidura. Tots els partits de la investidura, excepte el PSOE, t'estan demanant una comissió d'investigació sobre això. Vull dir, comença a estar una mica rodejat. Jo crec que amb el Sánchez està intentant fer una mica el Rajoy, que és allò de no dir res, no fer res i que tot passi. El Rajoy li va anar de conya durant 8 anys. Però al final, aquesta pròpia política pròpia el va acabar portant o no el va portar.
Jo crec que sí, que Esquerra Republicana té en aquests moments un paper complex, però també crec que aquest pagafantisme que deia el Roger, no? Ha sigut tu, Roger?
Sí.
Té una data de caducitat evident i la incògnita és quina data de caducitat, si és que en té el pagafantisme, entre cometes, de Podem, que jo crec que aquí és Podem el que pot determinar la resistència del govern de Pedro Sánchez. Deia que el paper d'Esquerra és complex perquè ha de combinar, doncs, amb aquest punt d'inflexió que vol marcar el Congrés amb la reivindicació de que manté l'aposta per la via negociada i per la via dialogada, no? I, de fet, l'argument que estan utilitzant en aquests moments és que, com que les confiances amb el govern espanyol han saltat pels aires, ells creuen tant en la negociació que demanen al govern espanyol que restableixi les confiances amb unes accions contundents. Unes accions contundents que... el Xavi, diguem-ne, era optimista, no? Diu que no se'n poden sortir, no? Sense alguna opció, alguna acció dràstica, però no sabem si es produiran.
Crec que no passarà res, però vull dir que la situació que té és fotuda, l'altra cosa és que s'acabi complint.
Sí, sí. O sigui, al final és, en aquests moments, Podem és conscient que està en risc la majoria de la investidura i que és conscient que està en risc amb quina majoria s'acaba aquest final, aquesta recta final de la legislatura. I és d'alta preocupació per Yolanda Díaz que el PSOE tingui la temptació de dir, com que ja tinc aprovat els pressupostos i tinc un passatge que em permet arribar amb més o menys dificultats fins al final de la legislatura, puc anar trampejant, fent algun acord amb el PP de Feijóo. I això seria una molt mala carta de presentació per Yolanda Díaz si continua formant part del govern de coalició. Per tant, jo aquí també posaria l'accent no només en quina és la coherència d'Esquerra Republicana i la dificultat d'Esquerra Republicana, sinó també la coherència i la dificultat que tindrà Podem, en aquest cas de la mà de Yolanda Díaz, que si bé ha estat contundent, no ha estat tan contundent a l'hora de demanar que rodin caps com ho ha estat altres dirigents de la seva, de la formació que representa, no diré de la seva formació, com Pablo Echenique o el propi Jaume Asens. Dèieu abans, el que salva Pedro Sánchez és que és un Catalan Gate, és a dir, el concepte de Catalan. Aquí és veritat que falta una part de la investigació que es podria completar. I és que l'altra, o sigui, aquesta setmana, quan preguntes als investigadors com s'ha fet aquesta investigació, aquestes 65 persones, no és que passi com va passar fa un any i mig amb el president Torrent o amb Ernest Maragall, i és que la investigació doncs troba uns números o unes, uns espionatges, i llavors es posa en contacte amb aquestes persones per avisar-los. Ell, que a través d'un error de WhatsApp us ha entrat un programa d'espionatge. No, aquí hi ha hagut també una cerca proactiva per part dels investigadors de plantejar qui és susceptible d'haver estat espiat i anar a buscar aquestes persones, demanar-los el mòbil i revisar si aquest programari d'espionatge havia estat instal·lat en el seu telèfon mòbil o no. No s'ha fet l'exercici fins ara de dir, bueno, anem a buscar dirigents polítics d'altres formacions polítiques a veure si això també ha passat més enllà de l'independentisme o no. Per això ho deixo sobre la taula, perquè sí, és un exercici interessant de
a
fer.
A la presidenta del Congrés crec que li van plantejar, no, Roger? Tu sabràs confirmar, sí, perquè com que el Parlament Europeu ho van fer...
Clar. Això també clar. Serà interessant de veure, la Comissió Europea, el Parlament Europeu, no?, que han ofert als eurodiputats la possibilitat de revisar els seus telèfons mòbils. Veurem si hi ha eurodiputats, no sé, del Partit Socialista, dels Verds, o sigui, dirigents polítics que sense ser independentistes es troben amb la sorpresa que Pegasus ha estat instal·lat en Pegasus o algun altre programari d'espionatge ha estat instal·lat als seus dispositius mòbils.
Sí, se li ha plantejat a la presidenta del Congrés i de moment no sembla que hi hagi gaire intenció de fer aquest exercici, perquè a més, jo crec que de fons el que hi ha és que si, potser si es fa, els resultats són doncs, molt més preocupants pel govern espanyol i pel funcionament del sistema democràtic espanyol que el que tenim ara, no? Que és una crisi més o menys minimitzada pel
tema... Però això no fa falta que ho faci la presidenta del Congrés. És a dir, el propi Citizen Lab pot anar a buscar telèfons mòbils d'altres dirigents d'altres partits polítics i comprovar i fer una recerca en aquest sentit.
Sí, però ara mateix no sembla que hi hagi molta intenció d'aprofundir en aquesta crisi. Més aviat, per exemple, Podem, el que el seu interès immediat és que s'acabi aquesta crisi, que Esquerra continuï mantenint el suport parlamentari. L'altre dia veiem a Jaume Asens demanant a Esquerra que, bueno, que passés una mica pàgina d'aquesta qüestió i que passi el que passi, a més de demanar una investigació, mantingui el suport parlamentari. Per què? Pues precisament pel que deia la Sara, no? Perquè al final un trencament de la majoria parlamentària també posa en perill la posició de Podem de donar suport a aquest govern. Però jo no veig que hi hagi intenció al Congrés ni tan sols a les institucions espanyoles i molt menys al govern espanyol. Si fos, i dic, si hi hagués un cas d'espionatge que es detectés, per exemple, que s'ha espiat el telèfon doncs, de Pablo Casado, aquí sí que veuríem que la fiscalia salta, veuríem com les institucions de l'Estat es posen en marxa. Però de moment el que hi ha és això. Doncs mira, aquest discurs de un estat s'ha de defensar i, per tant, això que ha passat, més o menys, és normal i tolerable.
Veurem aquesta setmana tot plegat cap a on acaba derivant i la ressaca a partir d'aquesta reunió aquest cap de setmana que hi ha hagut aquí a la ciutat de Barcelona i què és el que n'acaba sortint i també el posicionament que acabi fent Feijóo, que aquest cap de setmana ja també ha començat a posicionar-se al voltant d'això. A veure, abans d'acabar aquest temps de tertúlia, passen 2 minuts ja, 3 pràcticament, d'un quart d'11 del matí, vull saludar amb una persona. Mireu, Barcelona des de fa un mes, aproximadament, té el centre de videojocs més gran d'Europa. Això pot semblar una tonteria, però és molt important. Té una vinculació molt directa amb el que es coneix com els e-sports. Penseu que us estic parlant d'un espai que són més de 2.000 metres quadrats. 2.000 metres quadrats situats al mig del Poble Nou, a on, atenció, s'hi entrena, no sé, Xavi Barrena, si els té gaire controlats o no, la secció de videojocs i esports del Barça.
Lamentablement, per un tema generacional, no.
Doncs el Barça té una secció d'esports i s'entrenen en aquest centre de més de 2.000 metres quadrats que hi ha al Poblenou, que és el centre de videojocs més grans d'Europa. El seu fundador i el seu CEO és en Jean-Sébastien Ventura. Bon dia, buenos días, señor Ventura.
Hola, buenos días.
¿Qué es este espacio que está en el centro de Barcelona, 2.000 metros cuadrados dedicados a los e-games?
Sí, 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 es un centro de alto rendimiento, ¿vale? Por una parte dedicado al videojuego,
sí,
pero con una parte muy importante dedicada al entrenamiento físico, el deporte de verdad, porque estos jugadores de videojuego necesitan la misma atención, el mismo cuidado que deportistas profesionales. Entonces hay toda una parte de gimnasio, de fisio, de nutrición y todo esto. Por eso el Barça está aquí, porque es un centro que ofrece todos los servicios profesionales que necesita este tipo de jugador.
¿Estamos hablando de un espacio destinado solo al jugador profesional o también al amateur que se quiera acercar a jugar aquí?
No, por un lado a los jugadores profesionales y al otro lado a todos los que quieren mejorar, jugar sano, jugar responsable, porque al final los videojuegos no tienen buena fama, hay que decirlo. Los padres, por ejemplo, no quieren que sus hijos sean jugadores de videojuego profesional. Entonces aquí enseñamos a los chicos como a los padres que a jugar responsable al final, que si se mueven, que si se cuiden, van a ser mejor jugadores en su videojuego.
Es decir, estamos hablando de chicos, chicas que pueden venir aquí, que pueden competir, por ejemplo, a videojuegos como League of Legends, pero que también tienen un espacio para un entreno físico, un espacio de fisio para, por ejemplo, cuidarse.
Sí, exacto. Y además hacemos actividades extraescolares, por ejemplo, usamos los videojuegos para aprender un idioma, hacer sus deberes de clase, mejorar en matemático y todo esto. La idea es de mezclar educación, deporte y usar el videojuego como un poco el enganche para esta generación a quien no le gustan muchas cosas.
¿Para qué aquí a Barcelona? ¿Por qué en Barcelona?
Porque en Barcelona es que yo soy un profesional del audiovisual, ¿vale? Tenía canales de televisión en Francia y otros sitios.
Sí.
Y soy la familia de mi padre de Pobeno.
Es una vuelta a casa, ¿eh?
Sí, es la vuelta a casa. Y aquí hemos abierto al primero un estudio de grabación, un plato de grabación. Y aquí hemos grabado durante casi 3 años con Eric Cantona un programa para Eurosport. Y hemos tenido clientes del videojuego, porque el mundo del videojuego es un poco un tsunami en el sector de los medios de comunicación. Nos han pedido hacer mucho contenido hasta que nos damos cuenta de tener todo esto montado. Y lo hemos transformado en centro de alto rendimiento por una parte para equipos profesionales y por otro lado abrir a todos los chavales para aprender a jugar responsable y jugar el sí.
Això es diu Gamers Hub Media, està al Poble Nou de Barcelona, són aquests 2.000 metres quadrats dedicats d'una banda als videojocs des d'un punt de vista professional, fins i tot de la competició, però també, com explicava en Jean-Sébastien Ventura, el seu CEO i fundador, aquesta voluntat d'obrir-se a la ciutadania participant en tots els nivells. Senyor Ventura, moltes gràcies, moltes gràcies. Buenos días y éxitos.
A vosotros.
Que vagi molt bé, moltíssima sort.
Adéu.
Què, Xavi Barrena, com se te queda el cuerpo?
No, va, jo... Com
viaries el teu fill a jugar i a entrenar-se, que li fessin massatges, fisioteràpia, entrenament físic...
Home, jo a mi em sorprèn molt el nutricionista, jo em pensava que, veient una mica l'exemple que a casa es nodrien de Cheetos i fuet, però veig que hi ha...
Els que van omplir el Sant Jordi...
Hi ha un, món més allà i manifesto la meva absoluta ignorància sobre el tema.
Doncs... Jo soc jugador assidu, de
jocs sí?
Online, i a més a més... Sí, i a més a més...
Ostres, o sigui, que això no va de coses d'edat, no?
també animo els meus fills a jugar sovint, perquè hi ha jocs cooperatius en què, per exemple, s'han de teixir estratègies amb els seus companys d'equip, i això, jo crec que a vegades tenim una visió molt negativa sobre què és el món del videojoc, però també hi ha factors positius, com per exemple la necessitat això de teixir estratègies conjuntes, de saber-te comunicar amb la gent amb qui estàs jugant, i també hi ha una part, evidentment, física, com deia ell, és veritat, els grans jugadors necessiten tenir doncs, reflexes molt ràpids, estar bé físicament per poder fer això, i és una nova dinàmica i un nou món que, a més, genera molts diners. Només hem de veure que, a vegades, els nostres fills dediquen més temps a veure partits online de FIFA, per exemple, que a veure partits reals del Barça, no? Mm. I això crec que porta una reflexió.
Segurament la... Digues.
No, dic jo, encara que sigui la més jove d'aquesta tertúlia, reconec que he envellit també molt ràpid, no?, amb aquesta qüestió, i que em sorprèn, per exemple, de vegades quan veig amics que tenen fills de 11, 12 anys, que diuen... No, és que quan em diuen que han quedat amb els seus amics, veig que van cap a casa i diuen, però no has quedat amb els teus amics? Sí, sí, hem quedat amb els meus amics per jugar cadascú des de casa seva una partida a X, no? Quan nosaltres el concepte de quedar, o almenys el meu concepte de quedar, és que et trobes físicament fora de casa en algun lloc.
No, i em ve sorprèn, jo crec, i aquí ho deixarem, però jo crec que la qüestió dels videojocs segurament és la gran qüestió pendent de connexió amb les generacions més joves d'ara. I el que em sembla més fascinant de tot és que molts dels nanos que ara mateix tenen 12 a 18 anys, els seus pares i mares ja van jugar amb molts videojocs. I fins i tot, aquesta generació, estem absolutament desconnectats del que és avui el videojoc, des d'un punt de vista cultural, industrial...
Menys el Roger,
que veig que està molt...
Jo vull dir que fins fa 4 dies el meu fill guanyava el FIFA,
Això també sí, però és que es veu que, és que això dels videojocs està anys llum del que era el FIFA, i molts ens vam quedar ara allà. El FIFA mai vas anar a fer-te un massatge, no?, després de jugar-hi hores i hores.
A mi em cansava, al final. O sigui, jo he arribat a jugar al FIFA aquí, i feia mal el dit de jugar.
Aquí estem al nivell, que mentre jugues al FIFA et facin un massatge, et diguin quantes hores has d'entrenar al dia i què has de menjar després. En fi, Sara, Xavi, Roger, que vagi molt bé.
Bon dia.
Dilluns, publicitat.
Ràdio Estel. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacle, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Aquesta és la història de la Maria i la Rosa. Es trobaven soles i tristes. Un dia els van parlar de la sala de gent gran de l'església. I els va canviar la vida. Ara són com germanes. S'ho passen bé, s'ajuden i s'acompanyen.
Per elles, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
És molt més que un viatge inoblidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de la mà dels custodis franciscans i Alcon Viatges. Especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcon Viatges, Viajes Ecuador, o al 93 521 58 48. Fem del teu viatge una gran experiència.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Ai, que és dilluns i ja anem tard. Mercè Raga, bon dia.
Què tal? Bon dia, Pol.
Tard, no, vaig tard jo i us faré anar tard a vosaltres, que vosaltres acabeu d'arribar, pobres. Olga Vallejo, bon dia.
Molt bon dia.
Què, de ressaca de Sant Jordi?
Uf, una mica encara, eh? Mira que ha passat... Ja han passat hores.
Sí, però encara continuem.
Sí.
Ahir va ser el dia de recuperació, però jo crec que ens quedaria tota la setmana, però va ser tan, tan magnífic, Pol. Vull dir, ah, no sé, ens vas escoltar el moment final del matí a Ràdio Estel amb el traspàs amb el Mercadal.
I la pedregada.
Amb pedregada inclosa.
I tot
l'equip d'aquesta casa
però
fent
val
de
pena,
protecció.
Va. Sempre val la pena.
Tu va anar bé?
Molt bé, sí. També mullat i aquestes coses, però bueno, Sant Jordi.
105 anys, Pol.
Sí, senyora.
Tal dia com avui va néixer una de les veus més importants de la música, no? Ja ho saps, Ella Fitzgerald, acompanyada per Louis Armstrong.
Shining bright above you.
I parlant de veus cèlebres, la versió que porto avui és d'una altra, en aquest cas catalana, molt jove, Andrea Motis, que juntament amb en Joan Chamorro va fer aquesta versió. Star shining
bright above you. Sona bé, eh?
Molt guanyar, eh? Ha començat la setmana.
Sí.
Olga, molt guanyar,
ja aixeco els dits fent victòria, ara que no em dubi un xasco. Ah.
Pots competir contra això o no?
Crec que sí. Va,
sí?
M'arrisco. L'han cantat, clar, aquesta versió, que estem, aquesta cançó que estem escoltant és el Dream a Little Dream of Me, no? Que van cantar Fitzgerald i Armstrong. Bé, l'han cantat, entre d'altres, Robbie Williams, Michael Bublé, Doris Day, però jo et porto una versió, no sé si la guanyadora avui, Pol, d'un grup de rock holandès que probablement desconeixes.
No, és molt probable.
Cloud Boys Cloud.
Star shining bright above you.
Ai.
Sí?
Ah, no sé si és un anunci de neveres o de trens. No, dubtava de quin anunci podria acompanyar aquesta cançó.
Estàs entre...
una nevera o un tren. Fer un viatge de tren o autocar, saps? Aquestes finestres així que corren.
Nevera.
O electrodomèstics.
Sí, potser electrodomèstics.
Una miqueta fa això, no?
També sona que he guanyat, Marcel.
També sona clarament que has guanyat, efectivament. Un puntet per l'Olga Vallejo per
gràcies.
Començar aquesta setmana. Ens quedem amb l'Andrea Motis i el Joan Chamorro. Bon programa, eh? Fins demà a les 8.
Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Que passen de 2:15. Què tal? Molt bon dia a tothom. Avui és dilluns 25 d'abril d'aquest 2022. Dia d'abraçar un plomall i també és el dia del sentit de l'olfacte. Jo no sé com aneu vosaltres de...
bé.
Olorar. Sí? Teniu bones...
sí.
Ah, d'abraçar plomalls?
Sí. Com ho portes, això, David?
Bé, ho faig cada dia.
I olorar-los?
Eh?
Els olores, els plomalls?
No, no caldria.
Jo crec que no caldria. Els estorno
de segur. Alerta?
Només us escolto per un, és igual.
Sí, espera, apunta-t'ho bé. Així, el DeLorean, ara nostra, perfecte. Escolteu, salutació especial avui a l'artista de Pensilvània. No sé si heu estat al dia. Es diu Sam Van Aken, que ha dissenyat un arbre de 40 fruites. En un mateix arbre. Préssecs, prunes, nectarines, cireres, albercocs, ametlles de diferents varietats conviuen en un mateix arbre. Tu ho sabies, Vallejo?
Ni idea, no?
A
mi em sona aquesta notícia, Mercè.
Sí, sí. I saps gràcies a què? Els empels, que et sona perquè l'has dit tu. Ho vas dir aquí?
Em sonaria... Sí, perquè sí, més n'hi ha a diferents llocs del món, et sona, David?
Mare de Déu, com estem?
Sona.
Avui és dilluns. Està bé, segur que és un arbre diferent, perquè n'hi ha diferents al món.
Boicotejant la salutació especial.
No, però avui. Ben, fa molt temps.
Ara, gràcies, David, gràcies.
Ja no computa, ja Mercè, és novetat.
Programa 148 aquí, de la Part Magazine del Matí a Ràdio Estel, la producció amb David García, a la vida pràctica amb Francesc Marginet, del món virtual, a la xarxa social i tenim l'Eva Cervera i la Mondelo, la Mercè Mondelo, i a les vies de so Jordi Carretero i José Matosas. Jordi Carretero, que continua eufòric, eh? El veig eufòric des del dissabte. Nois, tu, David, què tal? Com ha anat el post-Sant Jordi?
Bé, molt sí? Bé. Molt bé, molt bé.
Està bé, no? Ens ho vam passar molt bé, Harket, et vam trobar a faltar, tot i que teníem amb la lectura mesurada.
Sí, la gent va participar, vull dir, suposo que... Sí. I us vaig trobar molt a faltar i se sentia molt bé, eh? Us vaig escoltar des del cotxe...
Jo crec que un dels grans moments que hem de recordar d'aquesta programació especial, l'Olga en té dos, no?
N'hi ha dos.
A veure si coincidim.
El de la Judit Casellas seria un.
Home, per favor, entrevistant Oriol Mitjà corrent, fent una marató. La marató que es va córrer l'endemà, doncs ella ho va fer prèviament.
I el següent, aquell moment de tanta proximitat, quan queia la pedra, teníem tres protectors amb paraigües gegants, aquell moment de pluja. Els últims 10 minuts no ens va faltar res.
De res, vam tenir de tot.
Poder continuar fent el programa.
Sí.
I els altres que no.
Sí, totalment. I teníem el David It's Me, no? Nosaltres, que jo el vaig veure desaparèixer de cop i volta, ja no hi era, i ja David Serra, es va convertir en el David Serra. Pobre, el David It's Me, que el teníem als últims instants.
Tant de bo pogués arribar a l'edat.
De David It's Me a David Serra.
No, però sí, va marxar, ens va dir adéu i tal. Jo, fins i tot, vaig ser de pare, li vaig dir que et passaràs fred així.
Van molt ràpid, els influencers, tot ho fan ràpid. Ara hi són, no hi són.
Immediatesa. Bé, en tot cas, clar, després d'aquest Sant Jordi al carrer, avui hi ha un altre punt de vista. Volem parlar de la retirada de les mascaretes i també de la Covid persistent. A les 11 saludarem a Magda Campins. Ella és investigadora del grup d'epidemiologia i salut pública de la Vall d'Hebron, Institut de Recerca. Ja sabeu, una de les veus més autoritzades d'aquesta pandèmia. I després també parlarem amb la Lara Toro, que és una de les portaveus del col·lectiu d'afectades i afectats persistents per la Covid-19. I recordeu que, canviant de qüestió, que des del passat 6 d'abril, totes les persones que són contribuents podem presentar la declaració de la renda de l'Agència Tributària. És per això que avui li demanarem a Ricardo Calvo, economista i assessor fiscal del bufet d'advocats i gestum legal, que ens expliqui els aspectes importants a tenir en compte cada any per fer la renda. I a les 12 tindrem música al programa. Marina de la Cruz avui ens portarà fins a un dels festivals més coneguts arreu del món. Estem parlant del Coachella, que és el festival que se celebra al desert de Colorado, sota el sol de Califòrnia. I quins són els estils de música que hi han predominat aquest any? El repassarem avui amb De la Cruz contra el Déjà Vu del dilluns. I a la part final del programa ens preguntarem, Marta, com ens ha afectat psicològicament el fet de treure'ns de la mascareta. Comencem el programa parlant amb Magda Campins i acabarem des del punt de vista psicològic. Clar, en parlarem amb el coach Carlos Ramon, qui ens proporcionarà doncs les claus per sentir-nos més segurs sense ella. I després, Olga Vallejo, arran de la mort, ja ho sabeu, aquest diumenge del monjo de Montserrat, Josep Massot. Avui l'Olga posarà la lupa al gran buit que deixa l'historiador i home de cultura al nostre país. I amb els àngels de les xarxes i el Freqüència Madurada arribarem a 2:45. Per tant, et convidem a compartir aquest matí de dilluns amb nosaltres, aquí al matí a Ràdio Estel. Vuit minuts que passen ja de 2:45. Jo no sé, nois, com ho porteu. Jo ja he arribat de la calor de bits xerratuts dels meus, crec, del grup de...
Avui fa calor, sí.
És molt de calor i vosaltres teníeu fred, però...
Fred. La Marta i jo estàvem a un lloc de corrent.
Tu has vingut amb moto, Olga, per això no avui?
No, he vingut amb bus i caminant.
Amb moto he passat fred. Ostres, sí, jo també he vingut amb la moto.
I tu no, és que tenim, no ho sé...
El termostat
diferent.
D'aquest matí que feia... Ens ha dit, vulgueu-vos una mica perquè fa més fresqueta.
Sí.
Bueno, he decidit deixar de creure'm els homes i donar-se els temps.
Ja?
Sí. Ets un descregut oficialment, eh? Però, home, dissabte la van clavar, no?
Sí, la van clavar. Com la pedra que caia al cap, que clavava ben endins.
Olga, tu què? Has dormit bé o no? Avui.
Sí.
Ara ens hem quedat sense paraules.
Sí. No, és que m'han despertat avui a mitjanit.
T'han despertat?
Ai. Sí, el meu fill m'ha despertat, però bé, he dormit.
Bé, fem una cosa, ens endinsem a la zona Vallejo i ens expliques aquelles notícies més destacades d'aquest dilluns. Anem-hi. Pregunta, com sempre, de rigor que li fem a la Olga. Alguna notícia que t'hagi tret la son o no existeix avui?
Doncs mira, superada la ressaca de Sant Jordi i he pogut dormir. I m'ha agradat molt, com sempre, com ho expliquen el compte de Teresinologia, el que va passar dissabte a Catalunya, quan arribes a casa després d'una plujosa diada de Sant Jordi.
Bona nit, nenes. Estic xopa, xopa, xopa.
Ai, senyor. Vols alguna cosa? Necessites alguna?
No, gràcies.
No, ja estem bé, ja estem recuperats. Això sí, un Sant Jordi passat per aigua a la majoria de llocs de Catalunya, que després de les queixes sobre la falta de previsió, la Cambra del Llibre es reuneix avui amb la Generalitat de Catalunya sí. i l'Ajuntament de Barcelona, i s'espera que el sector del llibre rebi ajudes pels danys de les tempestes. Els llibreters han dit que estan convençuts que si no hagués estat per la pluja, les xifres de venda haguessin sigut excel·lents. La veritat és que tothom estava pletòric, fins i tot somreien quan plovia i queia pedra, o sigui que podríem dir que no.
Però quan sortia el sol vaig veure imatges de gent aplaudint, també,
sí,
no?
Home, sí, sí.
És que estàvem molt entregats a totes.
Qualsevol cosa, no s'aplaudia qualsevol cosa.
Era com un gol del Barça, quan sortia el sol.
Ai, calla, no em parles del Barça.
Un gol del Barça, què és això?
No,
ara és un mal moment. Aquí, ja saps que això és una muntanya russa amunt, avall, el Barça, no. S'ha criticat a l'Ajuntament per no tenir previsió per les pluges. Bé, Jordi Martí, tinent d'Alcaldia de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Barcelona, explica que un pla B a ciutats més petites, com per exemple varen fer a Girona, no? Doncs és possible. Mm. Però que Passeig de Gràcia, que vam estrenar aquesta superilla, que no sé vosaltres, però que per mi va ser un gran invent, hi havia riuades de desenes de milers de persones i que tota aquesta gent no hi cap en un espai cobert.
I qui no deu estar gaire contenta avui?
Doncs Marine Le Pen, la candidata de l'extrema dreta a França, que a la segona volta de les eleccions va aconseguir el 41,2%. Més del 40% dels francesos han votat a l'extrema dreta davant del 58,8% que ha aconseguit Macron. El president seguirà 5 anys més a l'Elisi. Els titulars són: Macron guanya, Europa respira, això ho diuen a l'Ara. La victòria de Macron manté a ratlla l'ultradreta, el periòdico. Macron s'imposa a Le Pen una França fracturada, al País. O Macron derrota l'ultradretista Le Pen al Mundo. La derrota, però, aconsegueix el millor resultat de la seva història. Un partit, el de l'ultradreta, la dreta francesa, que va néixer al 1972. Si fem una ullada a Twitter, val la pena el que explica el Nació Digital. El president de Castella i Lleó felicita Macron per frenar l'extrema dreta, mentre ell, a Castella i Lleó, governa amb Vox.
I a Ucraïna, Olga, que segueix la guerra.
Ucraïna denuncia la mort de més de 200.000 civils en el setge de Mariúpol. El País fa una crida urgent per una treva quan ja porten 60 dies de guerra.
I ens recomanes alguna entrevista sobre el tema, oi?
Doncs la que fan a la historiadora Margaret Macmillan al País. El destacat és bastant revelador. Putin ha caigut en la trampa de creure els que li donaven la raó. Diu que aquest és l'error més gran d'aquest conflicte. Sobre un possible judici als responsables d'aquesta guerra, creu que serà difícil, si no impossible, que acabin seient-se al banc dels acusats, però tot i així diu que és important que es faci un registre de les atrocitats que s'estan duent a terme. Per quan acabi la guerra, diu que serà fonamental que es distingeixi entre el poble rus i el govern rus, i també que Ucraïna reconstrueixi mitjançant una mena de pla Marshall, o que l'OTAN deixi clar que no acceptarà futurs atacs de Rússia que desestabilitzin Ucraïna o altres països. Veurem si aquests anuncis serveixen per alguna cosa.
I escolta, hi ha alguna altra entrevista per llegir això amb calma, no? Amb temps, encara que no sigui sobre la guerra, en tenim?
Sí, la que fan a l'Ara, l'economista Guillem López Casanovas, que ha format part de la comissió d'experts sobre la reforma fiscal, un document, diu, de gairebé 800 pàgines amb propostes, i que està convençut que la cosa quedarà en res. Diu que ja ha participat a altres comissions i que, si fa no fa, sempre passa el mateix. També critica els que, com Isabel Díaz Ayuso, basa la seva prosperitat en treure bases fiscals d'altres. Parla sobre l'impost de successions, que el mantindria, i el de patrimoni, que l'eliminaria. I creu que si a Espanya hi hagués una sòlida enginyeria fiscal, que és molt cara, ens estalviaríem els diners que l'Estat deixa de recaptar, i així es justificaria aquest sobrecost que hauria assumit per controlar-los.
Escolta, i una notícia que t'hagi agradat especialment?
Doncs el seguiment que ha fet l'Ara durant tota la Bienal de Venècia. Ja sabem que la cultura no és la temàtica a la que se li dedica més espai, tampoc als diaris. Doncs l'Antoni Ribas Tun, el periodista, hi ha estat des de l'inici. Si us interessa el tema, avui en fa balanç.
Alguna bona notícia, Olga, si us plau?
Que s'ha fet un primer assaig clínic que neteja la sang contra la Covid persistent, que en
Ruti vol provar la tècnica a l'estudi que es farà amb 50 pacients. La meitat rebran el tractament i l'altra meitat un placebo per provar si és efectiva aquesta tècnica de la plasmafèresi, que consisteix en netejar el plasma, és a dir, la sang, de substàncies inflamatòries. Tenen previst començar l'assaig clínic al principi del juny, ara sembla que és el setembre, però encara estan pendents del vistiplau de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, que confien que aconseguiran aquest ok, tireu endavant.
Mira, doncs, sobre aquesta iniciativa li preguntarem avui a un altre punt de vista, tant a la Lara Doro, que és una de les portaveus del col·lectiu d'afectades i afectats persistents per la Covid, com també a la doctora Campins. A partir de les 11, aquí al matí, a Ràdio Estel. I avui dilluns s'estrena nova sèrie HBO Max.
És estrany, dilluns, això passa sovint els divendres, però en tenim una de nova i es titula La ciudad es nuestra. És la nova creació de David Simon i George Pelenakos, creadors de The Wire, que expliquen una nova història sobre corrupció policial a la ciutat de Baltimore, on passava The Wire. Avui és dilluns, però hi va haver-hi una altra estrena.
Digues, digues, estic superatenta.
The wife of the Attorney General of the United States, Martha Mitchell.
You are the first person to publicly
és Gas List, es pot veure a Stars Play, els protagonistes Julia Roberts, Sean Penn...
Home.
Una sèrie de 8 episodis basats en la història real de la trama d'espionatge de l'administració Nixon.
Home, pinta bé, no, aquesta?
Sí, a veure, Stars Play és aquella que... plataforma...
Sí.
Que hem de...
Ah, on és aquella això? Que parlava la Neira.
És aquella sí, que pots veure, que pots veure uns dies gratis, però després has de pagar ja, depèn dels que tinguis, tu penses i esperes que arribi una altra plataforma.
3:15, va, que acabem amb música a la zona Vallejo.
Setangana va estar en concert al Sant Jordi dissabte. Jo m'ho vaig perdre. Sembla que aquí a la taula tothom s'ho va perdre.
Després ho vam poder seguir per xarxes socials.
Sí, tothom qui era diu que va ser un espectacle increïble. Recordem que la gira es diu Sin cantar ni afinar tour. Ja ho diu tot. Sembla ser que tampoc balla. Però que va agradar molt perquè va comptar amb infinitat. Podríem dir infinitat d'artistes convidats. Tu saps les teves mancances i dius no preocupis, ho solucionarem.
L'important és rodejar-se, no?, de bons professionals.
És intel·ligent.
Escolta, però semblava un videoclip. Heu vist les imatges o no? Estava com rodat, o sigui, el concert en directe era com un videoclip. Després hi havia una pantalla gegant damunt de l'escenari.
Estava tot mil·limetrat allà. A més de la Rita Payés, que ja és habitual, el Niño de Elche, Jorge Drexler, Estopa, Kiko Veneno... Veneno al País, Luis Hidalgo escriu que el concert el converteix en un dels grans renovadors de l'escena urbana.
Sí, clar.
La imatge del dia.
Ai, David, que la imatge del dia avui té nom i cognom. Es diu Carlos Alcaraz.
Sí, és el guanyador del torneig Conde de Godó. No Comte de Godó, Conde de Godó, després de passar per sobre de Pablo Carreño en la final en poc més d'una hora. Això era a la tarda, eh? Al matí, Alcaraz havia eliminat a l'australià Àlex de Minyaur en una semifinal de més de 2 hores i mitja, mare salvant meva. Dues boles de partit en contra. La fotografia de Carlos Alcaraz aixecant el trofeu està a tots els mitjans. Alguns el posen a la portada, com a La Vanguardia, però, clar, per alguna cosa és el trofeu Conde de Godó. Ah. Si no surt a La Vanguardia en portada...
Malament, on sortirà?
Sí, bronca. Amb només 18 anys guanya el seu quart títol, el segon aquest any, i ja és el top 10 del rànquing de l'ATP. Concretament és el número 9. Fa 17 anys, un 24 d'abril de 2005, un jove tenista de 18 anys guanyava el seu primer Godó.
Ai.
I l'endemà, un 25 d'abril, entrava al top 10 del tennis mundial. Us sona Rafa Nadal?
Sí.
Sí.
Doncs,
ha fet fortuna.
Alguna cosa.
Exactament el mateix, fortuna. De moment, Carlos Alcaraz, que Rafa Nadal. Per tant, sembla que són dues carreres en paral·lel, tot i que al Carlos no li agrada massa que el comparin amb el Rafa.
No, això no. Ho vaig escoltar ahir,
però,
sí.
Però, clar, sembla inevitable, però... eh? Tampoc li agrada... Què?
No, saps qui és l'entrenador, que també va...
sí, és una de les cares Ferrero.
Juan Carlos Ferrero.
Sí,
sí, sí, no ho sabia, estava desaparegut i el vaig situar.
Doncs tampoc li agrada gaire a Carlos Alcaraz
que el
considerin l'hereu de Nadal. Doncs avui li recomanem que no es llegeixi l'article de l'Ara que titula L'hereu de Nadal.
Vaja.
Vinga, va, doncs, Marta, amb aquest sol que fa aquest dilluns.
Ai, sí.
I les bones temperatures, sí, eh? Que tornen les ganes d'anar a la platja. Gran pel·lícula de Leonardo DiCaprio.
Ai, sí. Quins ulls. Ai, què fa? No t'agrada, David, la pel·lícula?
Va ser una mica trunyo, sí.
Sí?
Va ser una mica... Sí, sí.
És a Phuket, no? I, de fet, arran d'aquesta pel·lícula, Phuket es va convertir pràcticament en una...
Bé, ja venia de Titanic, no? I després va ser...
Va fer... Phuket?
No, Phuket. No. Però Phuket em refereixo a la illa, que sí, arran de la pel·lícula, no? Es va convertir en un...
Phuket a Phuket.
Phuket a Phuket.
Phuket.
Sí. Bé, ens agrada molt DiCaprio, per sí. Això. Jo avui mateix m'he desplaçat fins al Panamà, on s'hi troba un dels resorts més luxosos del món.
Home.
Es diu Bocas Valley i compta amb 16 viles sobre l'aigua en una platja privada del Mar Carib. Si us hi allotgeu, que sapigueu que també podreu gaudir d'una piscina d'aigua dolça i d'un spa. Es podria dir que aquests són els bàsics que qualsevol resort de luxe ha de complir.
Però, Marta, què fa especial aquest resort de Panamà?
Ara, doncs que mira, que cada vila compta amb la seva platja aèria privada.
Ep,
això què és?
Es tracta de les primeres platges aèries de tot el món. Aquest és l'autèntic bubonet del resort i el motiu pel qual gent amb bastanta pasta està disposada a pagar 1.000 euros la nit. Us preguntareu, què és una platja aèria?
Ens ho preguntem.
Doncs mira, són platges de 27 metres de llarg i 6 d'ample. Estan construïdes sobre pilars i compten amb sorra blanca, palmeres, tombones i un bar. Per accedir a l'aigua turquesa, recordem que són platges privades, és a dir, tu surts de l'habitació i te la trobes.
Mm-hmm.
Per accedir a l'aigua, s'hi han construït unes escales que et permetran còmodament endinsar-te al mar Carib. Ara que al matí a Ràdio Estel ens estem acostumant a fer programes especials a l'exterior amb molta solvència, per cert, proposo fer-ne un des d'aquesta platja. Per la pluja, aquí al Carib, ja us asseguro que no haurem de patir.
Per cert, avui una salutació molt, molt especial, que de ben segur... Desitjo que ens estigui escoltant, en Rafa Sanahuja, una abraçada ben forta. Per cert, el tot és tendència, hi ha dos fets, David, del cap de setmana, que avui segueixen tenint doncs, el seu protagonisme a les xarxes.
Sí, el primer és el Sant Jordi i la Fi del Món de dissabte, el Fi del Món climatològicament parlant, aquelles autèntiques cortines d'aigua que van malmetre parades i llibres, molts llibres. Mm. I per això hi ha moltes veus que demanen que aquests dies es comprin llibres. I es demana si pot ser que siguin de les editorials més afectades per la pluja, també hi ha un cas de totes, però en general, si es pot concretar amb aquestes, perquè algunes d'elles van haver de plegar molt abans d'hora. A veure, jo afegiria que comprar llibres tot l'any, no?
Ah, clar.
I llegiu-los també és important de fer llegir-ho. I si pot ser, les llibreries de barri que dissabte també van patir les calamarsades que ningú havia previst. I aquí també aprofita l'ocasió per donar les culpes a l'Ajuntament de Barcelona. A veure, tu ja sabem que és aquell lloc on sempre que es culpa l'Ajuntament de Barcelona i l'ha de cuidar d'alguna cosa. Sempre. El Barça perd contra el Rayo 0-1, la culpa és de la Colau. O sigui,
és la Diana, no?
Allà és d'això. Perquè, clar, jo ho entenc, les culpes a l'Ajuntament i a l'Ada Colau de dissabte, perquè tots sabem que l'Ada Colau té línia directa amb Tor. I el truca i diu, escolta, mira, ara vull que plogui aquí, vull que plogui allà.
Allà, clar. Que l'altre gran protagonista que deies, avui ha compartit aquest protagonisme a les xarxes, de fet, aquest cap de setmana ha estat l'alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, per un fet que és bastant lamentable, David.
Sí, bastant lamentable, tenint en compte que és l'alcalde de la població. Balliu ha quedat retratat per un vídeo que s'ha difós ara, tot i que, curiosament, es van registrar per Setmana Santa, concretament el dilluns de Pasqua. Es trigat una setmaneta en fer-se públic. I en aquest vídeo es veu a l'alcalde amb una destral a la mà amenaçant un grup de persones que van ocupar, que havien ocupat una casa que era de la seva propietat. I aquest és el moment.
Vale, pero ¿de qué vas, tío? ¿De qué vas? ¿De qué vas, tío?
Bueno, toma.
No me grabes que te...
Vale, nos vamos a ir, pero ¿de qué vas?
Destral a la mà.
Vale, pero espérate, que no hemos encontrado nada, tío, que es Semana Santa.
No. No, a mí me han pagado para que os eche.
Vale, pero...
¿Com?
Vale, pero cálmate.
Sí, ara ho expliquem. Primer...
Cálmate.
Cálmate.
Para.
I l'altre el va dient, grava. Són tres, tres les persones que estan...
Por favor, tío.
Que estan les ocupes. Una d'elles és una noia que està asseguda, diria que sense mig nua, diria. No estic de... No ho tinc del tot clar. Això passava a les dues de la tarda a... Ell diu, l'alcalde, perdó, diu, a les dues us vull fora.
Sí.
I després també queda atenció dues coses més. Que un li diu, d'acord, marxarem, però que no hem trobat res perquè estem per Setmana Santa. És a dir,
no
hem trobat res per ocupar.
No hem trobat cap
hotelet.
O no hem trobat ocupació, jo vull entendre que és no hem trobat una pensió, un hotel, que està tot ple...
Per allotjar-se.
Perquè és Setmana Santa.
Doncs ja està justificat.
Crec, jo vull entendre que és això. I després l'alcalde que diu... A mi m'han pagat per venir-vos a fer fora i després va demostrar que no, que és una segona residència que té l'home. Ell, el Salvador Batlliu, l'alcalde, explica que li van dir que havien ocupat casa seva, s'hi va costar, va anar-hi, sí. però no va veure ningú. Això sí, es va donar que tenien els panys, li havien canviat els panys. Ens va tornar l'endemà, dilluns de Pasqua, a posar candaus per tancar casa seva. Va ser aleshores quan ell explica que van sortir amb pals els joves que queden allà i el van amenaçar. Això és el que diu ell. De moment, tots els grups de l'oposició han demanat la seva dimissió. Ballius és de Junts per Catalunya i governa amb el PSC a Caldes de Malavella. Però les xarxes, és curiós, perquè són molts els que defensen l'actitud de l'alcalde de Caldes de la Malavella, tot i que és ben evident, amb les imatges, que amenaça amb una destral a un parell de joves que no tenen res a les mans en aquell moment. De fet, com dèiem, hi ha una noia que està asseguda al terra.
Molt desproporcionat.
M'ha semblat curiós que a les xarxes se'ls defensi un home que va amb una destral amenaçant-lo. Però vaja, també és curiós que l'ultradreta tingui un 40% a França.
A Martinica.
Que a Castella i Lleó governi qui governa.
I punt suspensiu. Ai, David, doncs, de Caldes de Malavella, que passem el sol radiant que fa avui, que ens ha inspirat també. Tornem-hi, aquest sol.
Insisteixo.
És font d'inspiració avui per parlar-nos, Marta, d'aquesta notícia curiosa que ens portes aquest dilluns.
Sí, i és que, per increïble que sembli, el sol allibera més energia, atenció, en un segon, que tota l'energia consumida per a la humanitat al llarg de tota la seva existència. Una dada que us pot donar alguna pista sobre l'escalforeta que desprèn aquesta bonica estrella. De fet, el que se'l coneix com l'astre rei, el Sol allibera cada segon 10.000 vegades l'energia consumida per la humanitat des dels seus inicis.
Clar, és que el Sol que no només desprèn molta, molta energia, sinó que també es desplaça a Marta a grans velocitats.
Sí, a més de l'escalforeta, que sapigueu que el Sol també viatja 220 km per segon i triga uns 250 milions d'anys a completar una òrbita del centre de la Via Làctea. Té, a més, un diàmetre 109 vegades més gran que el del planeta Terra, i si voleu descobrir més dades curioses sobre el Sol, remeneu al web spaceplace.nasa.gov. No us oblideu, això sí, de posar-vos les ulleres de sol.
Vinga, va, això ens ho va, mira, ens ho va recordar. Ui, estàs morena, Marta, ara m'hi fixo.
Tocar, és que per això vinc, per això parlo tant del sol. Sí, em va tocar una mica massa el sol.
A partir de la una, rapidíssimament, que dedicarem uns minuts, Olga, avui a parlar de la figura del pare Josep Massot i Montaner.
Sí, Massot va morir la matinada de diumenge als 80 anys. Recordarem el filòleg i escriptor que va ser director de les publicacions de l'Abadia de Montserrat, i ho farem amb en Jordi Manent, filòleg i historiador.
Això serà a partir de la una, però abans freqüència madurada, aquell misteri sonor que ens proposa la Marta per guanyar la cistella Caprao.
Sí, avui és l'aniversari de Renée Zellweger, l'actriu amb el nom més difícil d'escriure correctament. Fa 53 anys, i tots la recordem, esclar, pel seu icònic personatge, la Bridget Jones.
Todo empezó el día de Año Nuevo. Decidí tomar el control de mi vida y empezar un diario donde iba a contar la verdad sobre Bridget Jones. Toda la verdad.
No se'n van acabant sortint,
sí,
perquè
no li acabava de funcionar.
D'un mal de cap en sortia un altre, però bé, en qualsevol cas, molt simpàtic. Avui, per això us preguntem què feia la Bridget Jones o la Renée Zellweger abans de ser actriu i d'operar-se fins a semblar una altra persona. No
també
sé si l'heu vist amb imatges recents. Treballava la Renée a un local una mica pujadet de to, i avui us preguntem a quin.
Sí.
Sí, 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 la Renée no ho explica, però
té
fer
un passat.
Sí. Si ho sabeu des de casa, ens podeu escriure un WhatsApp al 663-99-30-62 o un correu electrònic a lamercealmatí@radioestel.cat.
I si encara no teniu prou madura d'aquesta freqüència, en pocs minuts abans de la una ens dones la segona pista.
Sí,
sí,
i tant.
És que ja t'ho deia a Zona Vallejo l'Olga, eh? Diuen que va ser un dels millors concerts que tindrem aquest 2022 a casa nostra. Dissabte, el madrileño Zetangana va eclipsar el Sant Jordi amb la seva gira Sin cantar ni afinar. Un dels moments més apoteòsics, com va ser la nostra pedregada, pues del Sant Jordi va ser en aquell moment, no sé si heu vist aquelles imatges que estan a una taula rodona, Estopa, Kiko Veneno, Zetangana, òbviament, la húngara i Antonio Carmona. I fan una versió, gràcies a la màgia també del geni productor Alif, de la cançó Me maten, del madrileño, i aquest Bizarre Love Triangle. Every time I...
cayendo. Con la misma que has venido te puedes ir yendo. Tú, que te has creído, porque yo bueno. Puedes ir pisando por donde friego. ¿Crees que eres el sitio donde te cayendo? Con la misma que